Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Abel Font. Notícies. Esquerra Republicana de Catalunya munta un berenar amb la primera diputada musulmana del Parlament de Catalunya. Es va celebrar dissabte a la sala d'actes municipal, davant més de mig centenar d'assistents, bàsicament en dones de l'Associació de Dones Musulmanes Salam Pau de l'Escala. És el tema d'obertura aquest butlletí, és un dels temes que tractem avui en l'àmbit local. Repassem la resta en format breu. La formació En Comú de l'Escala va fer actes de mostrar quina és la línia i el programa que proposen de cara a les eleccions municipals de maig. El darrer d'aquests actes ha estat una xerrada on s'ha parlat de l'economia del bé comú. La sala d'actes de l'Escala acull la presentació de l'associació Run Woman Run, una iniciativa per promoure la salut a través de l'esport. El primer entrenament obert a tothom qui vulgui rebre assessorament es farà divendres vinent, 12 d'abril. L'aplicació de mòbil Twin App Running s'utilitzarà per pactar les trobades i els horaris. En l'àmbit esportiu, l'Escala torna a la zona de promoció, golejant el penúltim classificat, el Santa Pau, per 5-0. El Bescanó es posa líder, guanyant a domicili del Guíxols, 1-2. Bescanó líder, amb l'Escala i Guíxols a un sol punt, es disputen la plaça d'ascens directe i la de promoció. El quart classificat, el Bosc de Tosca, s'allunya a 12 punts. En bàsquet destaquem la victòria del femení a Sant Julià de Ramis, 26-66, i en tenis de taula les derrotes del Cer a Burgos i Torre la Vega fan que el segon equip, el de divisió d'honor, perdi la categoria. En l'agenda d'activitats culturals ens centrem en les activitats programades a la biblioteca. Demà, presentació del llibre Després de la batalla, de Josep Torrent, Judit Cubeña Guàrdia i Andreu Pérez Mingorance. Dimecres, grup de lectura va de lletres amb la novel·la La germandat del raïm. Dijous, cafè filosòfic. Divendres, biblionadons. Altres activitats són les presentacions polítiques demà del candidat a l'alcaldia per Junts per Catalunya, Robert Bosch, que serà presentat per l'expresident de la Generalitat, Artur Mas. També dijous, presentació de la formació Gent de l'Escala. Altres activitats d'aquesta setmana, ja més cap al cap de setmana, grup de lectura de teatre Stabat Mater, de Tarantino, reunió informativa Salvem en Paret i la Maximeta, divendres a la sala d'actes municipal, o la trobada d'entitats juvenils de l'Alt Empordà, que es farà dissabte de la platja i la riba. Tot plegat ho expliquem un dilluns com avui, marcat per la variabilitat primaveral que és vigent tant avui com demà amb nuvolades i algun xàfec passatger més probable demà que no pas avui. De tot això en parlem en detall al punt de les 8 abans. Hi haurà hagut el Next Vespre amb l'Ali Giné i Montse Manent i des d'ari fins a les 7, el Far, segona i tercera hores, la veu de l'Escala, la Cristina Cantal acompanyada de les veus habituals d'aquest programa magazine. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. Aquí i amb tu.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I ara, mentre escoltava les notícies, anàvem mirant una miqueta què diuen els diaris generalistes i tot es mou entre dos àmbits, un de bo i un de més complicat. El més complex és el de la política, aquest, el de gent de banda. El positiu és que sembla que la investigació en la cura i la prevenció de malalties avança i avança molt ràpidament. I això, sens dubte, ens fa contents. Un altre abans, en aquest cas la lluita contra el càncer que ha presentat aquest matí a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, s'afegeix als molts altres avanços que s'han produït en aquesta malaltia i en d'altres presentats pel propi hospital o pel clínic o per els germans Trias i Pujol o fins i tot a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Són bones notícies que moltes vegades queden a l'ombra del que seria l'actualitat del dia, però que, sens dubte, marquen una evolució en matèria de salut, en matèria mèdica. Ens n'alegrem i, evidentment, des del FAR ens anirem fent ressò a la mesura que ens vagi sent possible. Així comencem aquesta segona hora del programa, on parlarem, per cert, de formació. Ara us explico.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Aquest cap de setmana s'ha fet la primera part, ara estem a la segona, de fet és tot el mateix, però està dividit en dos àmbits temàtics diferents, de l'Iniciat a Badalona, aquesta fira de formació. Cap de setmana, bàsicament, més fira, més productes, més expositors, i a partir d'avui, més dedicat a la formació i a l'aprenentatge. Avui volem parlar-ne, precisament, d'aprenentatge, però no del curricular, no del que és oficial, entre cometes, sinó d'aquell que va passant pràcticament de boca en boca, de pares a fills o de grans a joves. I si us sembla, farem un viatge pel territori. Començarem aquest viatge viatjant fins a la costa del Garraf. Ivan Fernández.
Doncs avui des de la Confraria de Pescadors de Vilanova aprenem una mica sobre l'ofici de remendadora, de xarxaire. Per això parlem amb les remendadores de la Confraria de Pescadors de Vilanova, la Juan i la Montse. Molt bona tarda, benvingudes.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Ara mateix estan armant una xarxa, per tant, bueno, intentaré que serveixi una mica de masterclass, no?, també per aprendre com és l'ofici. No sé si creieu que en un matí jo seria capaç d'armar una xarxa com feu vosaltres. Això es necessita molta pràctica o com és?
Moltíssim. A més, no estem armant una xarxa, estem remendant la xarxa.
Quina diferència hi ha entre armar i remendar una xarxa?
Armar és tenir tots els tels sueltos i fer una peça, unir-los. I remendar, que és el que estem fent ara, que ho fem cada matí, són els forats que fan durant la nit a la pesca, quan estan pescant, fan forats, s'enganxen amb coses i fan forats. Llavors, al dematí, nosaltres ho remendem.
Quant de temps es necessita per poder fer això? No sé quant de temps porteu també treballant amb vosaltres.
Nosaltres portem 30 anys, però amb un dematí una mica difícil ho tens, eh? Molt difícil.
Com seria el procés per remendar una xarxa, com esteu fent ara mateix? No sé què s'ha de tenir en compte, què no s'ha de tenir en compte. Com es fa això?
Primer tindries que aprendre a enfilar les agulles, que costen una mica.
Primer pas, per tant, enfilar les agulles, eh?
Sí.
És tan complicat fugir de, per exemple, una samarreta o és encara més difícil?
Jo crec que per mi la samarreta és més difícil, perquè no sé cosir, llavors... Però no, difícil, difícil no, és molta pràctica.
Nosaltres, quan per saber remendar bé, almenys vam estar un parell de mesos aprenent, perquè fa anys hi havia dues dones de la cofradia que es van jubilar ja per sortir al moll i tot això, i les van posar en un magatzem que encara té la cofradia, i allà doncs, les noies que volíem fer l'ofici ens ensenyaven, i cada dia doncs anàvem, jo què sé, quatre horetes o així, i clar, vam començar per el que ha dit la Montse, per enfilar agulles, que és el que estic fent ara, i clar, necessita la seva pràctica. I llavors et van ensenyar de lo que és un peu a una malla rodona i tot. I la teòrica, més o menys, pues, la comprens i és fàcil. El que és difícil és la pràctica. La pràctica, sí.
De fet, ara t'estava mirant i estàs parlant, però a la vegada estàs treballant sense mira. És a dir, això són anys de pràctica.
Exactament. Tant ella com jo ja fa 30 anys que treballem cada dia. Sí, 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 sí.
Escolteu, m'heu comentat que vosaltres us van ensenyar aquest ofici fa uns anys. No sé si vosaltres heu ensenyat també a armar i a remendar xarxes.
Jo sí, amb una noia. Va voler... Bueno, perquè ens vam quedar... La Montse va plegar. dos o tres anys, perquè li va convindre i va plegar. I llavors van agafar amb una altra noia. I de les dues que estàvem, l'altra em va dir, tu tens més paciència que jo i ensenya-la tu. Però li vam ensenyar aquí sobre la marxa, saps? Nosaltres arribàvem cada dia, doncs, a l'hora que arribem, i ella es posava al meu costat i li anava ensenyant, i li anava ensenyant, i sí, sí, vull dir, al final, doncs, va aprendre i va estar un temps treballant amb nosaltres.
Coses bàsiques d'aquest ofici i que mai passaran de moda són, per exemple, aquestes cadires, però no sé fins a quin punt hi ha trucs, una miqueta, doncs, per poder estar tants anys asseguts en aquestes cadires i no patir, no patir tampoc ni de l'esquena, ni de les mans. Fins a quin punt hi ha trucs?
No hi ha trucs, patim de l'esquena, patim de les mans, o sigui, trucs no n'hi han. És aguantar-ho i ja està, no... Tampoc és, si estàs molt cansada, estàs sentada, t'aixeques, camines una mica i ja està. Però trucs no n'hi ha.
Perquè, i una pregunta, no us heu plantejat mai canviar la cadira, el seient, o realment és còmode per fer aquest tipus de treball?
Aquestes cadires, que quasi ja no n'hi ha, que són les antigues, tenen els barrots aquí, podem apujar els peus, llavors, com que el cul és d'això de Vímet o d'Espar, podem punxar les agulles, saps? Vull dir, vam començar amb aquestes cadires i mentre n'hi hagin, pues anirem amb aquestes cadires. Sí, sí.
Realment són tot comoditats, tal com expliqueu, però quines eines feu servir per treballar? Porteu les vostres pròpies eines o això us ho facilita la confraria? Com és?
No. Nosaltres cada una té les seves eines, que són les agulles, les estisores. I llavors el fil el posa el patró i ja està. No necessitem res més. Les cadires que són nostres.
I tu, per exemple, Juani, podries treballar amb les eines de la Montse i al revés, o només amb les teves eines perquè són teves?
No. Aquestes agulles que fem servir, les comprem, són de plàstic, les comprem. Però la punta a vegades és molt rodona i nosaltres se les esmolem, com ens va bé a nosaltres. I potser la Montse se les esmola més, o jo menys, vull dir, va com va.
Ens podem canviar les eines tranquil·lament. Jo puc agafar les seves agulles i ella les meves i no notes diferència.
I abans d'acabar, noies, ara perquè fa bon dia, però imagino que aquí el dia que fa fred, o sigui, és un treball molt dur el fet de ser remendadora.
Doncs perquè ja estem acostumades, però l'hivern és molt dur, perquè estem aquí fora al carrer. Vull dir, és molt dur, el vent, el sol, només m'has de mirar les mans, la cara, vull dir, és dur, però bueno, és això, si t'agrada aquesta feina, igual que els pescadors quan van al mar, doncs si t'agrada aquesta feina, doncs t'has d'adaptar al que hi ha. A l'estiu estem bé, però també tenim molta calor.
També a l'estiu és molt dur, també. Pensa que a 30 graus estem aquí amb una sombrilla, l'escalfor de baix, de dalt, de totes bandes. O sigui que aquí qualsevol temperatura comença a ser una mica dur, però bueno, s'aguanta.
Val a dir que vosaltres sou les últimes dues xarxaires que hi ha entre Barcelona i Tarragona. Esteu aquí al port de Vilanova i la Geltrú. No sé si vosaltres us heu plantejat mai fer tallers per una miqueta garantir, no?, que aquest ofici acabi sobrevisquent.
Home, a nosaltres ens agradaria. Ens agradaria, doncs, que hi hagués continuïtat. Però, bueno, la pesca no va massa bé i llavors, com que, diguéssim, no depèn només de nosaltres, perquè, clar, són els patrons els que paguen, evidentment. I llavors, doncs, ells, jo crec que serien qui tindrien de dir, doncs, bueno, noies, perquè, clar, jo tinc una edat i em jubilaré. Encara em queda una mica, però, bueno, a la Montse encara li queda una miqueta més. Però si ells diguessin, doncs, fem perquè això no s'acabi, nosaltres no tindríem cap problema, cap ni un. A les hores de treball o a les tardes quan nosaltres no estem aquí al moll. Vull dir que això, si ens poséssim d'acord, no hi hauria cap problema.
Doncs, Juan i Montse, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Us deixo treballant, que sé que teniu moltíssima feina encara per fer, però ens seguirem parlant de l'ofici de xarxaire i de remendadores més endavant. Torno a dir, moltíssimes gràcies a totes
dues. Gràcies a tu.
Gràcies a tu.
Que vagi bé. Moltíssimes gràcies a les dues. Gràcies també a l'Ivan Fernández per haver-nos apropat una de les professions que va de pares a fills o de boca en boca, no? D'aquestes professions que també s'està aprenent a l'Escola Nàutico-Pesquera de l'Ametlla de Mar, però que realment molta gent està aprenent directament als ports, no? Aquells que volen aprendre. Però no és l'única, n'hi ha d'altres, i és que el traspàs d'informació d'avis a nets o dels més grans als més joves, per seguir mantenint la tradició de la nàutica i de la navegació al nostre país, és molt important. Agustín Jordán, ¿cuántos llevas ya, Agustín? ¿Un año trabajando?
Sí, ya me faltaba muy poco para un año ya. El 1 de junio hace un año que estamos aquí ya en Arén.
Agustín Jordán es este carpintero de Ribera, mestre d'aixa, carpintero sí, de Ribera, sí. que más allá de estar recuperando embarcaciones de madera, en concreto ya llevas dos, el Saïlla, que ya está recuperada, sí. Y vamos ahora por el Margaret Allison, aquí en el puerto de Arenys de Mar, haces lo que llamáis, o lo que llamas, cursos de trazo.
Sí, hacemos cursos de trazo, el primer curso que damos de trazo, y luego ya si la gente pues quiere seguir para adelante, pues ya seguimos con otros cursos ya de especialización y de construcción.
Para que nos hagamos la idea de que del éxito de los cursos de trazo, ahora hace poco estuviste haciendo uno precisamente en el País Vasco.
Sí, estuve en Zumaia haciendo un curso y era para 10 alumnos, y antes de poner los carteles ya teníamos 10 y en menos de 24 horas 17. No, ya, muy bien, el curso estuvo muy bien, sí.
Es decir, que en un día de poner los carteles, casi doblamos la cantidad de alumnos que podía tener el curso.
Sí, sí, la verdad que sí, una aceptación muy grande, y quedaron con ganas de repetirlo y de avanzar. Y ahí estamos, a ver si podemos.
El trazo es un conocimiento que no se aprende en los colegios, no se aprende en las universidades, sino que pasa de maestro a alumno, ¿no? Es tradicionalmente va así.
Sí, se va pasando eso. Las escuelas, los distintos talleres que había, pues había ya una técnica de trazo, y el maestro pues lo enseñaba, que era alumno que él creía, o a familiar, porque esto antes era muy secreto, todo no se contaba y tal, y siempre se lo transmitía a alguien de tu familia, a alguien que lo pudiera hacer más grande, más que pudiera aportar cosas, sí.
Maestros de trazo ahora mismo estás tú y no quedan muchos más.
Bueno, no sé, por ahí tendrá que... Dando curso ahora mismo estoy yo, y habrá otra gente por ahí, no sé si en Galicia, y por ahí hay gente trabajando, pero ya un poco ya más metido con el tema este de hacer talleres para construir y proyectos más grandes.
El trazo es el diseño, para entendernos.
Sí,
el trazo es dibujar la embarcación o diseñar la embarcación que quieres construir.
Sí, sí, el trazo es eso, diseñarla, y lo que se aprende en mis cursos es, o lo que enseño en los cursos, es una técnica que vale, que se basa en unas líneas diagonales y unas verticales, y lo que hace es que tú puedes hacer lo que tú tengas en tu cabeza, diseñas el barco que quieras. No tienes por qué crear un barco concreto, sino es una herramienta para que tú esas líneas las pongas en orden y puedas construir el barco que tú quieres. Sí. Te da la libertad.
Como si es de pesca, como si es de divertimento, como si es un velero, da lo mismo.
Lo mismo, lo que tú tengas en tu cabeza. Cuanto mayor conocimiento tengas del barco que vas a hacer y cuanto más conozcas, más fácil te va a hacer, ¿no? Pero lo único que te hace es que cuando tú diseñas el barco, lo primero que diseñas es la manga y la quilla y la cuerna macho, ¿no? Las tres cuernas principales, y luego lo que haces con las líneas estas, unirlas todas, que estén armoniosas, y ahí te va saliendo el barco, y tú decides qué forma le das a las distintas cuadernas y cómo y las líneas, lo que te sirve es para ver si mantiene una relación unas con otras y una armonía.
Y el equilibrio entre la popa, la proa, el estribor, etcétera, etcétera.
Sí, sí, que quede todo armonioso y bonito como tú quieres, sí.
Esto, que en principio seguramente en una universidad sería pues toda una asignatura con sus matemáticas, sí, y su ingeniería y su diseño lineal y todas, sí, estas historias, tú lo enseñas en 10 horas.
Sí, hemos dado cursos de 10 horas con trazo y con trazar y maqueta en 10 horas.
Las dos cosas.
Las dos cosas, sí, y acabar la maqueta, y bien, ahora este curso tuvimos 17, dividimos en grupitos de 3 más o menos, para que no porque si no eran muchos, y se hizo ese curso y quedó la gente bien, contenta.
Sí, en 10 horas trazamos la embarcación, es decir, decidimos, encontramos, diseñamos esta embarcación de manera equilibrada, sí. Y además hacemos la maqueta en
sí,
madera.
Sí, la maqueta que no es una maqueta así con todos los detallitos, pero es un medio barco macizo con lo que es la forma del barco, lo que sería el molde del barco, y donde ves ya el barco.
Esto es un conocimiento que solo se adquiere a base de experiencia, no hay más.
Es sí, decir, esto te enseñas la técnica y luego tienes que practicar y ir buscando un poco lo que tú quieres hacer. Pero la técnica existe, ¿no? El método existe, que es el que me transmitió mi maestro Vicente Dorta, que se lo transmitió su maestro Luis, maestro Saturnino, así hasta llegar a Noé, por ahí, más o menos. Un poco más atrás, no sé.
O sea, el primer maestro de trazo fue Noé.
Noé, sí.
Que, vamos, con la misma técnica hizo el arca entera.
Hizo el arca, sí. Vete a saber si llega a tener la técnica lo que hace. ¿No?
Ay, oye, una cosa. ¿Y cada maestrillo tiene su librillo o no?
Sí. Esto tiene... Es incluso una cosa que se ha ido perdiendo, que antes cuando había varias carpinterías riberas así en la costa, distinto, se notaba de dónde venía la escuela. O sea, se notaba tu escuela y... Yo cuando empecé a trabajar, y tal, y cuando tienes tu maestro, que es el que me enseñó el trazo, es maestro Vicente Dorta, llega un momento, ya pasa un par de años buenos, que empiezan a reconocer la escuela de él en mis barcos, y eso me alegra mucho, porque se nota que, si tú tienes la escuela de Vicente y tal, digo, claro, la tengo, y sabes que eso te da seguridad, que se note la escuela, ¿sabes?
¿Y se nota la escuela por qué? Porque en el diseño...
Sí, en algunas cosas, en las líneas de los barcos, y más o menos el tipo de barco es, vamos a poner una falúa, un bote, una lancha, definiendo, y tú trazas un barco, pues se nota las líneas, la suavidad de las líneas, o si te va más lleno a prueba tal, se nota la escuela, de dónde viene cada escuela. Eso se ha ido perdiendo porque el barco se ha ido quedando anónimo. Es decir, las escuelas ya se van perdiendo los nombres de los maestros y ya es un barco, un tipo de barco tal, pero ya el maestro no queda, ya no sale por ahí. Ya se ha ido perdiendo.
Se hace todo casi con moldes, ¿no? Un poco.
Sí.
Es decir, esto toca aquí, esto toca allí y ya está.
Sí, y que luego ya el mismo carpintero y la misma sociedad va haciendo que el barco quede anónimo. ¿Sabes? Decimos, ese barco es... un bote o una faluga o un laúd o lo que sea, y ya no hay, ya es muy difícil que te acuerdes de quién lo hizo. O sea, que esa información se ha ido desapareciendo, ¿no? No está antes en el boca a boca, que la gente sabía un barco de Maestro Luis, un gran barco, ¿no? Hombre. Maestro Tito, no sé qué. Yo hablo de los míos de ahí, sí, de Canarias, no. Pero igual que usted tenía aquí los grandes maestros, ¿no?
¿Aquí también había?
Claro, Carpintero Rivera había en todo, y aquí se construyó el Caslito, y luego había muchos astilleros. Yo tengo por lo menos hasta 5 o 6 astilleros aquí que construía barcos de madera. Pero si lo miras en el tiempo, no hace tanto tiempo.
No hace 100 años.
Claro que no hace 100 años que se construyó barco madera.
Por tanto, si aquí alguien tuviera el conocimiento que tú tienes, en tu caso de Lanzarote, ¿no? Que es tu isla de donde vives, en Cataluña también diferenciaríamos cada barco, lo sabríamos ver dónde fue construido,
claro,
por algunas líneas concretas.
Claro, por las formas del barco, aún se nota los barcos, ¿no? Que traen, o sea, el barco se nota, cada uno es diferente, ¿no? Pero después también se nota parte del tipo de barco de esa zona, por la mar y tal, se nota también la escuela. Cuando conoces el barco bastante de esa zona, si tienes 3 o 4 tipos de maestros, se va notando de qué escuela es. O sea, siempre hay maestros que tienen a lo mejor las popas un poquito más cerradas o las popas un poquito más tal, y eso se va transmitiendo y va sacando como ese defecto, esa cosilla que,
vale,
que va quedando en el alumno, ¿no? Y a unos gusta y a otros no gustan, pero que se va notando la escuela.
Es decir, que dentro de 50 años, cuando vayamos al País Vasco, dirán, esto es de la escuela de Lanzarote.
Ah, pues eso sería bueno.
Habrá algún historiador que se volverá loco, porque dirá, hostia, tenemos estos barcos en Lanzarote y en el País Vasco.
Claro, pero es que resulta que lo que yo llevo ahora al País Vasco, pues eso lo llevaron unos vascos que fueron a la isla de La Palma a trabajar en 1700 y pico, que formaron un astillero que hacían barcos de guerra y toda esa historia, que luego se van a construir barcos a Lanzarote, y como ahí en esa familia de constructores de barcos salen también ingenieros navales que se van a estudiar a Inglaterra,
sí,
meten más cosas, esas cosas que meten son las que lleva Lanzarote, ¿sabes? Lo que es la línea diagonal, sí, el trazo que tal, y luego yo ahora cojo eso, esa técnica refinada y la vuelvo otra vez, ¿sabes? Que la cultura no se sabe dónde acaba.
Es decir, que les estás devolviendo conocimiento.
Claro, estoy devolviendo yo en deuda con ahí para allí, ¿va? O sea, que al final eso, cultura que viaja, ¿sabes? Que no, nunca se sabe dónde va a acabar.
Un barco que se construye o con un trazo, para entendernos, ¿eh? El Mediterráneo catalán es una cosa, el océano Atlántico de Lanzarote, de las islas, es otra, y el océano de Atlántico de arriba,
el Cantábrico,
es otra.
Sí, otro.
Un barco trazado por ti, por ejemplo... ¿Puede navegar en Mediterráneo, Cantábrico o Atlántico o no?
Sí, puede navegar. Lo que pasa es que Tú traes un barco, lo llevas, y nosotros tenemos muchos barcos del País Vasco y de toda la parte de la península comprado, que se compraba los años 70, años 80, porque se compraron barcos que se iban allá a construir las flotas de hierro, porque se iban a cambiar la flota, y se iban para Canarias y ahí están navegando, ¿no? Son barcos diferentes, se nota la forma redonda y tal, y las mangas y todas esas cosas, pero navega, ¿no? Pero sí se nota, cuando te metes más embarcaciones de bajura, se nota más en los barcos más pequeños. ¿Sí? Hay más diferencias, sí, los barcos, aquí notas los barcos con más manga, más robustos, ¿no? Las cuadernas más fuertes, más duras, y sin embargo te vas, ahora mismo que estuve ahí en Sumaya, y notas los barcos con las cuadernas más finas, varetas, las menos manga, más como canoa.
Más finos.
Más finos, sí, más finos, porque después, claro, todo tiene, ese barco ha ido evolucionando durante siglos, ¿no? Entonces el barco que le viene bien para esas rías, vale, para esa mar, salir de proa, cuando salen con proa a la mar, te notas de un pueblo a otro que la proa es más alta, que más va, y todo tiene una explicación, la riqueza tan grande de toda la costa esta.
Como que emproan mucho el mar, necesitan, claro, cortarlo más, por tanto es, claro, más fino.
Claro, aquí tiene otra forma, eso, más barriguda. Nosotros tenemos, allí necesitamos un barco que es un poco una mezcla de todo, un poco más vikingo. La forma nuestra se parece mucho al vikingo, el barco tradicional, porque tiene redondo, pero tiene un pique para el viento, para aguantar el viento y el rosalón. Cada barco es para su zona y se va adaptando y tal, pero no.
Oye, ¿y el trazo lo hacen básicamente chicos jóvenes o todo el mundo?
Yo he tenido gente hasta de 72 años.
¿Haciendo trazo?
Sí, porque quieren... Mira, he tenido eso siempre, esa inquietud, me parece muy difícil, tal, luego cuando vienen, ¿no? Y jóvenes he tenido, pues, de 14 años, de 11, así, alguno, tal, pero que... Gente que quiere aprender y empezar un poco, saber cómo se hace, ¿no? Y se le abre un mundo, porque luego ya se quedan contaminados para siempre, porque llegan a un barco y ya no lo ven. Antes llegaban, vio un barco y decía, bueno, un barco. Y ahora llega... Y empieza, la cuaderna maestra viene por aquí, el tercio de popa, este barco se va de popa, o sea, empiezan ya un poco a analizar. Yo digo como el médico, ¿no? A mí digo, me duele un hueso. El médico dice, no, la paletilla, tal, el hueso, cual. Entonces, ya un poco más se hacen técnicos, ya se hacen más exigentes. Y me lo dices, ¿qué de que hice el curso contigo? Ya no puedo estar mirando un barco tranquilo. Y digo, oye, ¿qué quieres?
Es un veneno esto.
Es un veneno, la verdad que sí, eso es bueno.
Oye, lo hace todas las edades... ¿Gente que quiere hacer su propio barco también?
Sí, la mayoría de la gente quiere hacerlo. O sea, hacerlo o seguir haciendo maquetas, que hacen maquetas, pero casi siempre todo el mundo quiere construirse su barco. Si no ahora, en un futuro, pero quieren construirse su barco. Un poco
por aquí. Vamos a hacer una cosa. 30 segundos, llegamos casi ahí, 27. Nos paramos 3 minutos y seguimos 5 después de y media.
Vale.
Hablando un poco de trazo y sobre todo... identificando un poco al alumno de trazo, ¿eh? Al alumno, a la persona que quiere aprender y el recorrido que tiene todo este conocimiento a lo largo de la enseñanza. Agustín, no te muevas.
No me muevo.
Venga, pues 3 minuts i tornem aquí al Far.
Segueix la llum del Far.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A la ronda de l'olla de l'Escala Pizzeria Restaurant El Volantí, davant del mar, al Port d'Emperris, veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la nostra costa i també les nostres pizzas, fetes amb massa artesanal, i les nostres pastes. El Volantí, amb terrassa davant del mar, a la ronda de l'olla de l'Escala, telèfon 972-77-51-91. 40 anys de tradició i saber fer ens avalen.
Dissabte 13 d'abril a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, música, Biflats, Humusman. Biflats és la primera catalan fanfare amb so de cobla, ritmes trepidants, un so genuí i nou, ideat exclusivament per a cobla. Dissabte 13 d'abril a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Minerals de col·lecció, bijuteria, bols tibetans, encens i espelmes, decoració, tot. Tot i tot ho trobaràs a Blau Artesania.
A Blau Artesania tenim experiència en mercats i fires. I ara ens trobaràs també a la botiga de l'Escala, al passatge Sant Briu, cantonada carrer Gerani. A Blau Artesania hi trobaràs tot el que necessites en minerals i bijuteria.
Blau Artesania, al passatge Sant Briu 6, número 21, a la cantonada amb el carrer Gerani a Riells, l'Escala. Segueix-nos a Facebook i a Instagram.
Somewhere over the rainbow. la finestra i tinc la llum del matí. Un dia que m'espera i les ganes de seguir. Que els dies no m'esperen, però jo vull pensar així. Vull fer-m'ho venir bé, tinc ganes de creure en mi i dir-te que t'estimo sense saber qui ets i recordar-ho sempre per si no passa més.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de sis de la tarda estàvem parlant amb el mestre d'Aixa, con el carpintero de Rivera, Agustín Jordán, sobre el trazo i sobre quién aprende el trazo. Ahora me decís una cosa que la encuentro sorprendente y que es... y pone en relevancia la importancia de transmitir todo este conocimiento, ¿no? Es dentro de unos años en Cataluña no habrá nadie o habrá muy poca gente que pueda arreglar un barco de madera.
Claro, habrá muy poca gente o no habrá nadie. Sí, sí, ahora mismo quedan los que quieran y tal, pero si esperamos 10 años más, que yo no sé cómo está el tema por ahí, no, cuando haya que abordar una reparación seria de quitar muchas tablas, cuadernas y tal,
¿estás haciendo tú ahora?
Claro, no vas a encontrar gente que esté preparada para hacerlo, y gente joven. O sea, gente con 30 años, vamos a decir, joven con 30, ya no vas a encontrar, porque no hay ese relevo generacional ni hay esa preocupación, ¿sabes?, de que se enseñe. Y no porque los chicos no quieran aprender, porque quieren.
¿Y por qué no aprender entonces? ¿Porque no hay estudios?
Porque no hay nada, falta regular la cosa bien. O sea, hacerla bien, hacer un... preparar algo, una formación profesional o una especie de módulo o algo donde ellos puedan estar 2 años, lo que sea, tocando... y que estén preparados no solamente para trabajar la carpintería, sino en un varadero, pero bien. No que lo pongas a lijar fibra allí o lo pongas a rascar pintura, sino que sea un especialista en la madera dentro, que se cree una rama de, oye, tiendo de barcos clásicos aquí y la madera dentro de un varadero. Que
claro, sea... ahora estoy pensando y hablando en voz alta, pero claro, ahora hay la náutico-pesquera de sí. La Mella de Mar, la Facultad Náutica, pero claro, son estudios... como muy densos, muy de todo,
claro.
Que tratan muy poco seguramente la carpintería. Y en cambio, el que quiere estudiar carpintería no toca nada de náutica.
No toca nada de náutica, exacto.
Son dos estudios que no se comunican, ¿no?
No se comunica, ya no hay, yo creo que ahora mismo no hay un sitio donde se pueda ir a aprender carpintería. Hay talleres arriba en la Nao San Juan, arriba en el País Vasco, que están haciendo un barco grande, hay otros proyectos que se hacen que empiezan y terminan. O sea, empiezan, terminan, o son de 2 años, pero a lo mejor en esos 2 años no te garantiza que estés haciendo una cosa que vayas a salir bien, porque a lo mejor es un proyecto que se hace y luego se acaba.
Claro.
Y te coge a lo mejor a mitad, a principio, pero el verdadero formación es que trace, que construya un barco, aunque sea pequeño, y que empiece también a interesarse por el barco, ¿no? Y que se vea, y que la gente entienda lo que tiene delante, así que... Yo qué sé, que necesitamos eso, necesitamos carpinteros de Rivera jóvenes con ganas de hacer cosas y que luego ellos se adapten al futuro, pero por lo menos que la carpintería de Rivera esté ahí presente. Y luego que tire cada uno, oye, en tiro por hacer material, barcos de otros materiales, laminados y tal, pero ese fundamento, ese inicio que sea en carpintería de Rivera.
Y que todo ese conocimiento que tenéis no se pierda, es decir, tenemos todo un conocimiento
claro. Que
puede ser la base de todos estos estudios. Me acuerdo la primera vez que hablé contigo, a principios del mes de septiembre, que me dijiste una frase que me quedó. Fue la frase era, la madera no está muerta.
No,
la madera vuelve.
Vuelve, la madera vuelve y está volviendo en todo sitio. Donde hay cultura, donde hay arraigo al barco y donde a los jóvenes y a los niños se les llevaba el barco, hay siempre. Ya me ha pasado con niños y le he dado una charla y pegarme 20 minutos y pegarme 1 hora y media porque no me dejan ir y quieren saber y quieren hacer. Y si tú le preguntas a un chico, ¿quieres un barco? Te va a decir, sí. Claro. ¿Y cuándo tengo que ir? Lo que pasa es que no se lo ofrecemos. La sociedad no ofrece eso.
Pues me quedo con esta idea. Falta esta unión entre el carpintero y el carpintero de Rivera. Es decir, falta algo que junte estos dos conceptos y que permita que un sector donde hay trabajo, porque lo hay de trabajo,
claro,
y más habrá en un futuro.
Sí,
¿no?
Sí, que ahora hay zonas donde pasa una cosa muy curiosa, que hay sitios donde la gente no arregla el barco porque no tiene quien lo arregle. O sea, y otros que ni siquiera se imaginan que haya gente que ya arregle barcos, que me ha pasado a mí, estoy trabajando, pero es que todavía hay carpinteros de Rivera. Y digo, sí, sí, aquí estamos, ¿sabes? Que...
Fíjese, tengo más trabajo del que me gustaría, ¿no?
Claro, que un poco eso y eso, que haya, que se sepa que hay gente que los arregla todavía. ¿Sí?
Oye, vamos a hacer un curso de trazo pronto.
Sí, yo espero que sí.
Lo anunciaremos por la radio.
Sí, sí, pronto. Yo espero que para la semana que viene, ¿no? Si no para la otra, pero pronto, pronto tenemos que hacer un curso porque hay que sembrar esto aquí, el trazo, hay que sembrarlo aquí en Arén.
Pues oye, y bueno, lo diremos para Alfar y quien quiera venir de todo Cataluña, que venga, ¿eh?
Que venga, que se apunte y que venga. Y si no caben todo una semana, para otra, no pasa nada.
Agustín, es un placer siempre hablar contigo y bueno, nos estaríamos horas. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti por invitarte y un saludo a toda la audiencia.
Venga, de tu parte. Per cert, seguim parlant de formació i en aquest cas de formació no arreglada, també ens en parla la Cristina Cantal. Cristina. Parlem de formació no arreglada, no?
Sí, parlem de formació no arreglada. Avui, per fer-ho, doncs, parlem amb en Salvador Manera. Ell és pescador, activista mediambiental d'Empordà Mar i porta a terme, doncs, tant obres de teatre com tallers per, doncs, donar a conèixer la pesca sostenible. Bona tarda, Salvador.
Hola, bona tarda, Cristina.
Explica'ns, portes diversos projectes entre mans per ampliar, doncs, la formació. Quins tallers porteu a terme?
Sí, els nostres tallers estan dirigits a les escoles i a públic en general per mostrar una mica com podem fer més sostenible la pesca i parlar dels residus marins, no?, que ara estan tan de moda. Tot això va començar amb el pesca plàstic, que és aquest clown que va per ahí fent riure i ensenyant la problemàtica, però després va sorgir una necessitat de voler crear o donar-li una estructura a través d'una guia pedagògica i d'uns tallers interactius on el públic general i els nens poguessin treballar més a fons la consciència que volem generar, no?
Explica'ns, doncs, aquests tallers, hi ha primerament aquesta guia pedagògica, quin és el procés que feu amb les escoles?
Doncs truquem a les escoles, a les directores, els enviem la guia perquè se la mirin, se la miren, elles treballen, i quan estan treballant el tema del mar o quan estan treballant el tema dels residus, ho encaixen dintre del seu programa i a partir d'aquí, un cop ho han treballat, després concertem amb ells que vinguin els alumnes, normalment són de tercer, quart, cinquè, sisè, i venen a fer els tallers. Quan fan els tallers ja venen preparats perquè els professors ja els han fet fer tota una sèrie de treballs preparatoris que són molt consensuats, són unes fitxes molt fàcils per tot el tema de primària, i en allà doncs, juguen, disfruten, es posen les ulleres de realitat virtual, es posen els vaixells, surten a pescar amb els arts de pesca, aquests que tenim en miniatura, i fan... ho posen en pràctica tot el que en principi han estudiat o han debatut a les classes. I a posteriori, després quan acaben els tallers, ja han viscut la realitat, el més propera, fan uns debats i fan una sèrie de propostes entre ells per poder aconseguir que creïn més consciència.
Per tant, no es queda únicament amb el taller, sinó que ja fan una preparació prèvia, ja us arriben mitjanament preparats, fan el taller i després de totes aquestes conclusions fins i tot en debaten a classe. Per tant, queda un pack molt complet. Crec que feu 4 tallers diferents, oi?
Sí, fem 4 tallers. Perquè el format és un format en el qual intentem que ens passin uns 200 nens en 4 hores. Cada taller dura uns 20 minuts i hi ha 12 nens o públic general a cada taller. I per això portem 4 monitors i un de suport perquè ells puguin anar passant i cada mitja hora fem 50 nens. I el que pretenem és que tots facin els 4 tallers. N'hi ha un taller que està basat en els residus marins, on parlem de la problemàtica que bueno, ara ja tots molt coneixeu, que és el tema dels microplàstics, com això està passant a la cadena tròfica, les illes, el temps de degradació dels plàstics i quines propostes volem portar i volem que hi hagi més vida i menys plàstics. Després fem un altre taller que en diem vaixells de pesca, on tothom es puja amb un vaixell i ajuda a pescar amb uns arts de pesca en miniatura. En aquí es dona en compte de quins tipus d'arts de pesca utilitzem a Catalunya i quins tipus de vaixell, i també toquem la piscifactoria. Després passem a un altre taller on parlem de les denominacions comercials que tenim, com pot ser el pop del Cap de Creus, l'escamarlada Llançà, la gamba de Palamós, totes les denominacions comercials, i els hi ensenyem una mica com van a la peixateria, els deixem que pesquin en un mar, amb unes canyes, i en aquest mar hi tenen unes petites trampes on hi ha uns peixos que estan fora de mida, i després hi ha un inspector que no els deixa comercialitzar. A més, en aquest també hi ha una proposta que és la cadena tròfica, que és un joc molt maco, on els nens coneixen com funciona la cadena tròfica del mar, jugant entre ells i arribant a crear ells aquesta xarxa, no? Després hi ha un altre taller, que ja és el quart, que és una proposta sobre com podríem generar una pesca més sostenible. Agafem aquests 4 o 5 tipus de pesca que tenim a Catalunya, que ja han practicat amb els vaixells, i els hi fem unes propostes a debatre de com veuríem que això tingués menys impacte ambiental, pogués ser més sostenible i permetre poder tenir més peixos. Això és una proposta molt maca perquè es parla molt, s'opina, es diuen els pros, els contres, els efectes que té a nivells de CO2, els efectes de sobreexplotació de la pesca, i agrada molt. I finalment tenim el que més agrada, que són les ulleres en realitat virtual, on ells veuen i viuen com pesquem en els tipus de pesquera que tenim a Catalunya, que estan fetes a cada una amb un tipus de vaixell diferent, que on hi han col·laborat doncs, els pescadors de l'Escala, de Llançà, de Port de la Selva i de Roses.
Quina edat engloben aquests tallers, o és per totes les edats?
No, en principi la guia pedagògica es fa pel segle de primària i està adaptada al segle de primària, però els tallers és a partir de 6 anys fins a 12, funcionen molt bé. Però també és per públic general, també els estem portant a les festes, quan hi ha alguna cosa de medi ambient, per sensibilitzar a través de les cofreries de pescadors, i el GALP ens ha financiat una molt bona campanya, l'Anna Masdeu, per poder portar això a moltes localitats i poder-ho fer servir també com a reclam turístic i fer-ho servir com a promoció, no? Per exemple, anem a Llançà a la Festa del Carme, a Roses anem amb col·legis, a Blanes anem amb col·legis, a Lloret anem amb col·legis, però a altres llocs hi anem a nivell turístic.
És important, doncs, conscienciar ja des de que són ben joves, no? Perquè és la nova generació que realment ha d'ajudar a contribuir a canviar tot això. Quan arribeu vosaltres, noteu que ja hi ha una consciència respecte, per exemple, a tot el tema dels plàstics, de la sostenibilitat, o que realment encara hi ha molta desconeixença?
Els nens estan molt conscienciats, els mestres han fet una gran tasca, i en el tema dels plàstics, dels residus, de portar la carmanyola, amb això estan superconscienciats. On hi ha més desconeixement és amb el tema de la pesca. On ens trobem que no coneixen res és que no saben ni com es pesca una sardina. Aleshores, això sí que els hi sobta molt, el tema de l'arrossegament també els hi sobta molt, les piscifactories, la desconeixença que tenen de la cadena tròfica, per exemple, de les denominacions. Aquí sí que hi ha molta tasca a fer, perquè els col·legis, això jo suposo que no ho tenen gaire arreglat o és una assignatura pendent d'ells, no? Però, bueno, és divertit perquè se'n donen compte d'on surten realment les sardines que mengen.
No? I a part, realment, sempre parlem del relleu generacional dels pescadors, no? Que cada cop és una problemàtica més gran. També és una manera, no?, d'acostar als més petits i petites que encara doncs, han de decidir què volen fer en un futur, aquest ofici que realment necessita aquest relleu generacional.
Sí, sí, és molt important que els joves comencin a creure en que hi ha la possibilitat de que puguin esdevenir professionals de la pesca i que la pesca pot continuar gràcies a la formació que ofereix, per exemple, l'Escola Nàutico-Pesquera, en Frederic Valls, que fan aquests cursos de formació bàsica i ensenyen i ja van mostrant que això és un reclat que s'ha de fer i s'ha de portar a la gent que coneixin el mar i que és una... A veure, és un ofici de tradició, uh-huh. El que vol ser pescador ha de ser guiat per un pescador. Però jo crec que està bé també que tinguin aquesta visió de que és una professió, realment.
Aquests són els tallers de pesca sostenible i residus, que bé, crec que ja esteu a punt de començar temporada, no?
Sí, sí, sí. Ara comencem a Lloret, Lloret de Mar, amb el xatrac i amb les joieries Grau, que han fet una campanya a Lloret, Blanes i Sabadell, per poder permetre que es facin unes jornades de recollida de plàstics al litoral, unes jornades de tallers a les escoles, amb el CSIC, i nosaltres anem amb els tallers i passaran totes les escoles de Lloret.
Com bé deies, això va néixer arran del pesca plàstic, que també continua en marxa.
Sí, sí, el pescaplàstic ja està llançat des de fa molt de temps. De fet, ahir vaig estar actuant a la Fundació Alícia en la festa que fan allà al Mont Sant Benet, i és una cosa que està, va molt bé, va molt bé. Es riuen molt, la mainada, s'ho passen molt bé, i dona a conèixer una mica, no?, unes pinzellades d'aquest problema dels residus marins i de la sobreexplotació. El que passa que, bueno, no deixa de ser un espectacle, i com a tal, doncs, el que persegueix és fer riure. No tanta pedagogia com ho pot fer els professors amb la guia pedagògica o els tallers amb la interacció amb els nens.
Però bé, és un inici, doncs, per poder ja obrir, no?, aquesta porta i veure tot el que s'amaga darrere, doncs, de tots aquests residus que tots provoquem i que fan, doncs, que el nostre mar cada dia estigui una mica pitjor i que hi hem de posar solució. Moltíssimes gràcies, Salva. Endavant amb aquests tallers, enhorabona per la feina feta i anirem seguint. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs així ens ha anat el tema de la formació i ara seguim, com fem sempre, aquí al Far, evolucionant després d'escoltar les històries d'en Salvador Manera, de les dues xarxaires de Vilanova, la Juan i la Montse, i de l'Agustín Jordán. Ho fem, com tots els dilluns, coneixent més sobre fotografia. I d'això se n'encarreguen dos col·laboradors, en Xavier Soler, de fet, un col·laborador d'en Xavier Soler, i en Daniel Rodríguez. Daniel, avui què aprenem?
Avui ens centrarem a aprendre alguna tècnica en concret de fotografia amb en Xavier Soler. Xavier, benvingut.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Anem a parlar de fotografia a la pluja. Venia cap aquest cap de setmana, que ha plogut a molts de llocs del nostre país. Bueno, venia d'aigua, que també...
Això, doncs, això t'anava a dir, que ha vingut a la pluja.
Com fotografiar-la? Perquè a mi em passa una cosa, no sé si a algú més li passa, que fem la fotografia i veiem el carrer, l'entorn mullat, però de gotes d'aigua...
Ni una, no?
Ni una. Què passa aquí?
Home, tot depèn una miqueta de la velocitat de la qual, per la qual està caient la gota, no? I com sabem, doncs, la velocitat va lligada a la velocitat d'obturació. O sigui, amb la rapidesa que les cortinetes de l'obturador es tanquen i s'obrin. Llavors, sí que podem fotografiar la pluja, inclús podem crear una història a través de diverses fotos de la pluja, i ara explicarem, doncs, una miqueta com la podem fotografiar per a que, doncs, mos surti aquesta història, no?, del moment que ha plogut.
Anem a explicar com se fa això, és a dir, com arribem a l'hora de fer aquesta fotografia, primer amb un carrer, amb una plaça, amb un port, amb una platja on està plovent. Com capturem el moment de la cortina d'aigua?
Pues mira, a mi és un dels moments que potser més m'agrada fotografiar. Quan estàs veient que hi ha una tormenta d'aigua, a lo cas nostre, pues, que estem aquí a la vora de la costa, no? Quan arriben aquelles tormentes, moltes vegades lligades al vent de llevant, i que també tens l'aigua remoguda, que el cel està carregat de forma intensa, que veus que estan formant cortines d'aigua a l'horitzó, doncs és un dels moments més agraïts de fotografia. I la veritat és que si tot això ho vas lligant, potser amb alguna tormenta elèctrica, doncs, és molt interessant, no? I com la podríem... Bueno, doncs des d'un angular, emmarcant la cortina d'aigua, el que seria el paisatge de costa, ja sigui una platja, ja sigui un roquer, o des de l'espigó del port, doncs emmarcar-la dins d'un context, aquesta cortina d'aigua, o simplement agafar-ne tot l'objectiu i veure, pues, bueno, fer una composició amb la cortina d'aigua, núvols, horitzó, i queda una cosa espectacular quan aquestes cortines d'aigua es barregen amb les primeres llums del dia, no? Està sortint el sol, hi ha aquelles llums grogues, ataronjades, roges, aquells colors càlids tan intensos, que es barregen amb la fredor dels blaus i esos colors que apareixen freds al cel i a l'horitzó, i que a poc a poc, pues, se van fusionant entre ells i està la cortina d'aigua al mig, no? I això, pues, i a la vegada, si hi ha un objecte, com per exemple una embarcació que està pròxima al cel d'aigua, dones dimensió al que és la cortina d'aigua, el paisatge, la intensitat dels núvols, i agafa tot també una altra dimensió i volums, no? I això, pues, és una de les primeres imatges que a mi m'agradaria d'un reportatge dedicat a la pluja, no?
El consell, per tant, seria...
Consell, pues, si es preveuen pluges, estar una mica al tanto de com se mouran estos núvols i on hem d'anar, no? Llavors, també, i això ho podem veure a l'espai del temps de TV3, veiem imatges que són precioses, aquelles llums potser de capvespre, dalt d'un turó, dalt d'una muntanya, que tens un paisatge d'una vall i veus com l'aigua, pues, en un lloc està plovent, a l'altre no, però que a poc a poc pues, s'anirà aproximant a aquell lloc, potser aquells núvols que s'estan formant detrás d'una serra i que amenacen tormenta, també forma part d'esta història que volem explicar sobre la pluja, no? I després hi ha el detall d'aquella gota d'aigua que està caient damunt d'una fulla que pots crear al moment que s'està plovent, o simplement pots agregar una imatge que ja tens i que l'has preconcebut tu en una altra sessió. No?
Aquí volia vindre jo, perquè una cosa és fer una fotografia a lo grande, a l'ample, i l'altra cosa és anar a la goteta.
Al detall, no?
Aquí està entenc que és una miqueta més fàcil de fer, o no?
Bueno, tot el seu.
També suposo en funció de si la volem definir molt bé, no?
Que aquí es vegi, està, ese és el tema, no? Tu pots, pues mira, pots tindre un arbre amb un contrallum que el que fa contrallum és il·luminar aquestes gotes d'aigua que hi ha damunt de les fulles o entre les rames, i et queda també una foto molt bonica perquè seria una espècie de simulació de llumetes que hi ha damunt de les fulles de l'arbre, no? O simplement pots anar a buscar el detall d'aquella gota d'aigua que està a punt de caure a la punta de la fulla. Clar, per això ja necessitaries pues, un objectiu que et permetés aproximar moltíssim per a fer aquest detall, no? Quin objectiu necessitaríem? Pues, un macro. Un macro que el que fa és deixar-te aproximar moltíssim a un objecte, ja sigui flor, ja sigui un objecte convencional, o en aquest cas una gota d'aigua, i traure pues, una gota amb el seu detall, no? Jugar amb les gotes d'aigua sempre és molt interessant. Per què? Perquè pots encabir un paisatge dins d'una gota d'aigua. Les gotes d'aigua fan un efecte com una espècie d'ull de peix i pots incloure, com aquell que diu, un paisatge sencer dins d'una gota d'aigua, no? Fet que també pues, ajuda a la composició i a la motivació de l'espectador a veure què hi ha dins de la gota d'aigua. I després pues, també pots jugar amb el fet de que la pluja crea molts de reflexes, no? Vas caminant pels carrers, tens els tolls d'aigua, tens aquella superfície mullada on se reflexen les llums dels edificis, de l'enllumenat públic, i tens un joc arran de terra, arran d'aigua, aquella aigua que ha quedat després de la pluja, un joc de llums i de colors i de contrastes, no? Que fa moltes vegades que l'espectador pensi, pues, bueno, este paisatge com està fet? És així o està al revés, no?
I després de la pluja sempre arriba la calma. Ara parlaré d'un element que a vegades surt, a vegades no surt, però una forma també de fotografiar la pluja és amb una finestra, amb un vidre, on queden les gotetes.
Les gotetes d'aigua allí damunt del vidre. Doncs pues allí tindríem, si ho sapiguem veure i composar i fer un bon detall d'allò, tindríem milers de paisatges, no?, apegats amb aquell vidre. Per què milers de paisatges? Perquè, com ho hem comentat, no?, la gota fa aquell efecte ull de peix, que el que veuríem dins pues, seria el paisatge que hi hauria detrás d'aquella finestra, dividit, no?, amb tantes gotes com hi hauria a la finestra.
I quan ha parat de ploure, arriba l'arc de Sant Martí.
Un molt bon element per fotografiar.
Perquè, a més, encara tenim aquells colors una mica, no sé si dir-li apagats de la pluja, i amb un sol que surt, amb uns núvols que es desfan.
Jo, per mi, és dels millors moments de llum que pot haver amb una fotografia. Quan està marxant la tormenta, que tens un cel que està amb un blau molt intens, un blau pràcticament fosc, que cap a l'altra banda està sortint el sol, amb una llum molt blanca, una llum molt neta, una llum molt pura, arran de que la pluja pues, ha netejat l'atmosfera i ens ha deixat pues, tot amb una altra perspectiva de llum i bueno, agafa una força tot molt, molt característica dels moments de llum posteriors a la pluja. I aquí, pues, bueno, si surt l'arc de Sant Martí, naturalment buscar ràpidament un enclavament que ja tinguéssim pensat, que ja coneixéssim, perquè sabem que és molt efímer l'arc de Sant Martí. Sí que és veritat que moltes vegades pues, ja tenim pensat el lloc, no expressament per a fer-lo amb l'Arc de Sant Martí, perquè moltes vegades, però lo pots lligar amb un paisatge que estigui pròxim al fenomen, no? I llavors, pues, l'Arc de Sant Martí sempre, podríem dir que és un fenomen màgic, no? Des que som criós mos diuen que comença en un lloc i acaba al món de no sé si de les fades, dels tresors, dels unicorns i tota aquesta història que vulguis o no, té un punt màgic.
Perquè al final, ara que ho dius això, les fotografies de pluja en general transmeten moltes històries.
És que...
I pot transmetre des de la més profunda tristesa al romanticisme més absolut.
La pluja, igual que la boira i altres fenòmens meteorològics, t'aporten moltes sensacions, no? Sensacions que segurament tenim guardades al nostre cervell des de fa molts anys i que les hem anat transmetent de generacions en generacions i que formen part de l'ADN animal que tots tenim, no? Que tots tenim i que encara, per sort, pues, encara conservem. Alguns amb més intensitat, alguns amb menys intensitat.
Bueno, és aquella fotografia del petó sota la pluja amb aquesta bonica imatge. Veus? Mos quedem, eh? Si heu tingut oportunitat de fer-vos un petó...
Si em permeteu una última frase, que de fet és el títol d'un llibre de fotografia que parla, sí? Expressament sobre la fotografia amb mal temps, que, bueno, es diu "Al mal tiempo, buenas fotos", no? I això és una de les regles que els fotògrafs de paisatge sempre mos apliquem.
Al mal temps, bones fotos.
Això mateix.
Xavier Soler, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
El concurs del Far.
I abans d'arribar a les 6 en punt de la tarda, anem a desvelar quin és el concurs d'aquesta setmana. I atenció, perquè ens el proposa l'Ivan Fernández. Ivan, què preguntem aquesta setmana?
Doncs aquesta setmana, com que té a veure amb sopars i restaurants i tot això, i el restaurant on podrà gaudir d'aquest dinar, d'aquest sopar, el guanyador del concurs té a veure amb cuina catalana, amb arrosos, a fideuà, cargols a la llauna, tot això, doncs preguntem: què t'agrada més, la paella, l'arròs negre o la fideuà?
Per tant, participa.
Molt senzill el concurs d'aquesta setmana per poder, doncs, guanyar un sopar al restaurant El Racó d'en Pinilla, a Cubelles, i també un monòleg aquesta mateixa nit. Per tant, sopar més monòleg al restaurant El Racó d'en Pinilla, si contesteu tant al Facebook com al Twitter del programa aquesta pregunteta, que és: què t'agrada més, la paella, l'arròs negre o la fideuà?
El concurs del Far.
Doncs ja heu sentit que us agrada més, si la paella, l'arròs negre...
Jugueu amb nosaltres.
O la fideuà, sí senyor, jugueu amb nosaltres.
Si us jugar.
Claro que sí. Un sopar...
Participa.
Exacte. El record d'en Pinilla. Qui és en Pinilla? Endavant.
A jugar.
Explica'ns qui és en Pinilla.
Això no s'explica, Cano. Tu has d'anar al restaurant i tastar el menjar i prou.
Sí? El sogre és el Pinilla.
Sí, ok. Ah, sí? Anda, ara entenc jo. I escolta'm, hi fa bé el Pinilla, la paella?
Boníssim, boníssim.
Ja, que has de dir ara, eh?
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tancat a les fosques a dins d'un forat. Has perdut abans de jugar. Escrius en un llibre que ja té final. Que ja té final. Que inventa fronteres, que vol tancar en clau. I ara tens els peus clavats a terra. No has ni adonat. Tant de temps perdut esperant promeses que mai si creus que mai et caldran. Espero impacient si em promets que vindràs. Si mai trobes la força per dir s'ha acabat, no hi haurà murs que no puguis saltar. No esperis més que...
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ràdio Arenys, aquí i amb tu.